al 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana.
Doncs apa, que avui és el Dia Internacional de l'Educació Vial, que és tant per peatons com per conductors, que l'educació vial és una cosa que hem de tenir en compte. És el Dia Mundial de la Meningitis, una malaltia també que assusta, però que està bastant controlada, afortunadament. També és el Dia Mundial del James Bond, no sé exactament per què, però també avui és el Dia Mundial dels docents, dels professors, per entendre'ns. Això ho van triar des de la UNESCO i l'Organització Internacional del Treball. Van decidir rendir homenatge a una de les professions més valuoses dins d'una societat, que és l'ensenyar. I qui ensenya? Els mestres, les mestres, els professors, les professores, els docents. I aquestes persones tenen el deure i la passió de formar a les generacions futures i així garantir el desenvolupament dels països. Que bé que sona la teoria, després, quants pocs recursos hi destinem a la pràctica. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
d'octubre, avui, dijous, hores d'ara, camí cap als 26 graus, 25,6, però vaja, que segueix pujant la temperatura, per tant, amb no res estem a 26 graus. Hores d'ara estem 1,3 graus per sobre d'ahir, i ahir ens vam plantar a 30 graus, i ja no era el dia 1 d'octubre, ja era el dia 4 d'octubre, per tant, temperatura alta. I sembla que les temperatures seguiran o igual o fins i tot pujant. Mira, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Saïd Esbai per veure quina previsió tenim pel temps d'avui i també de cara a demà. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a la província de Lleida, temperatures en lleuger ascens, i és que arribarem als 32 graus de màxima a Balaguer, valors per sobre del que és habitual per a l'època de l'any, 31 graus a Lleida i Tàrrega, 30 de màxima a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Respecte al cel, en general, poc ennuvolat o clar, amb nuvolositat alta i també intervals de nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. A més, vent fluix variable amb predomini de l'oest i sud-oest. Per demà divendres, temperatures sense canvis significatius, 33 de màxima a Balaguer o 32 graus a Lleida. Respecte al cel, pocs canvis, això sí, al llarg del matí, intervals de nuvolositat baixa amb possibles bancs de boira. A més, vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. Demà parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, però ja m'està explicant que amb molta probabilitat, això té més probabilitat que no encertar la primitiva o la grossa de Nadal, batrem el nombre de dies d'octubre per sobre dels 30 graus. Avui és dia 5 i portem 3, però és que avui encara no l'hem mesurat, la temperatura. Per tant, fixa't, si ja ahir ens vam plantar els 30, avui 30-31 i demà igual, doncs batrem aquest rècord de més dies per sobre de 30 graus al mes d'octubre, a l'any 2023, això. I si segueix així, déu-n'hi-do. Són les 12:24 minuts, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs en la que et segueixo parlant de temperatures, perquè la mitjana de Catalunya dels darrers 30 anys ha estat un grau superior als anys 1961-1990. Poca broma, perquè és que ja no parlem de períodes de centenars d'anys, sinó parlem de fa 50-60 anys. S'ha presentat el Atlas Climàtic 1991-2020 i han explicat que el ritme de creixement és més alt que la mitjana mundial, on s'ha crescut 1,1 graus des de la segona meitat del segle XIX fins a la darrera dècada. Per tant, és que, clar, l'augment és poc a poc i en un any doncs, no ho notes, ni amb dos, però clar, quan ja, insisteixo, l'any 2000 ens estaven explicant una i una altra vegada que no pot ser, que no pot ser com estem vivint, que estem, permeteu-me l'expressió, maltractant el planeta. I, però no passa res, perquè mira, seguia plovent, seguia sortint el sol, i a l'any 2001 el mateix, i 2002 el mateix, i 2003 el mateix, fins que ha arribat el que ha arribat. Ara ja estem parlant de que demà segurament batrem el rècord de dies de més de 30 graus a l'octubre. I el batrem el dia 5 o el dia 6. I el rècord és de 3. Per tant, fixa't tu si estem avançant ara ja de manera exponencial. És una preocupació interessant que només ens l'hem començat a prendre seriosament quan ha deixat de ploure. Perquè fins llavors, com que plovia igualment, doncs escolta, mira, sí, a l'estiu feia més calor que abans, és igual, d'una manera o altra ho passes. Però clar, quan ha deixat de ploure, perquè quan fa molta calor, escolta, sí, fa molta calor, però jo què sé, d'una manera o altra ho acabes passant. És complicat, de vegades, però ho acabes passant. Però clar, quan deixa de ploure és una altra història, perquè l'aigua no ens la podem inventar. Llavors és quan hem començat a dir, ui, aquí sí que està passant alguna cosa seriosa. I no ha estat fins ara que hem començat a reaccionar. La manca de pluja afecta a molts sectors. N'hi ha un, per exemple, que igual no l'havies pensat, o igual sí, i és a les vaques que surten a pastar a l'estiu. I t'explico això perquè hi ha una trentena de ramaders que des d'ahir es van citar a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, per recollir el bestiar i tornar-lo cap a casa. Ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès o el Solsonès i porten els animals per les característiques úniques de la seva muntanya. Però el Carlos Riu, que és un ramader, explica que a la muntanya encara hi havia herba, però que al fons de la vall se n'ha fet poca a causa de la manca de pluges.
Ara arribaran a casa i no trobaran gran cosa, perquè al fons de la vall i tot això no ha plogut i els prats que s'han dallat, doncs després el que no s'ha pogut regar no ha crescut res més.
El Carlos Riu, que és ramader, és dels pocs que segueix practicant la transhumància. La resta, doncs escolta, els camions.
Sí, bueno, hi ha algun ramader. Nosaltres marxem a peu perquè els parem al tron. Llavors marxem a peu d'aquí de Llessui fins al tron, que no hi ha gaire tros, amb un parell d'horetes llets, baixant xino-xano i fent alguna parada. I bueno, molta gent, bueno, molt tant per cent de gent marxen amb camion.
Actualment només un 5% dels ramaders fan la transhumància a peu. Aseguren que la temporada ha estat bona i que, malgrat tot, no han hagut de patir per la sequera, almenys a la part de dalt, i la falta d'herba a la muntanya. El problema és ara, quan baixen a la vall, doncs que no n'hi ha. Que no n'hi ha, perquè no ha plogut. I, per tant, doncs, ho començarem a notar perquè segueixin menjant, s'haurà de comprar, i llavors ja entra d'altres factors, com, per exemple, doncs la guerra d'Ucraïna i tota aquesta història. Per tant, fixa't que al final, entre la manca de pluges i aquest altre problema que ens hem inventat les persones, que aquesta invasió d'Ucraïna, doncs ens acaba complicant la vida. Què ha fet tot això també? Doncs que el preu de l'oli, per exemple, s'hagi disparat. I clar, quan una cosa canvia de valor i en val més, doncs es fa atractiu a qui, als qui els agrada agafar el que no és seu, ja m'entens. Hi ha una empresa oleícola de Castelló de Farfanya, a la Noguera, que ha denunciat als Mossos d'Esquadra el robatori d'una trentena de garrafes d'oli d'oliva valorades en uns 1.500 euros. Clar, potser fa uns anys ni t'ho plantejaves, robar oli d'oliva. Però clar, ara sí, perquè ha pujat el preu. I això ens enllaça a la nostra notícia econòmica del dia. I és que el preu de l'oli d'oliva continuarà pujant fins que no plogui. I això és el que molts productors i moltes cooperatives ens estan explicant. El preu de l'oli d'oliva, per desgràcia, continuarà pujant fins que no plogui. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que ens aturem un segon i parlem ja d'animals de companyia des d'Anadon Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, A Vida o Muerte, con David Niven. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo.
I és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Els dijous ja ho tenim institucionalitzat, aquest tema. Ho fem des d'Anadon Veterinari, són experts i porten tota la vida a la ciutat de Lleida cuidant dels nostres animals de companyia. Estan al carrer Segrià número 11, els trobes a anadonvet.com, a internet, i després aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia, que és el 973-266-388, 266-388. Amb nosaltres, la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, que ho dic ja sense llegir, Imma Sabater. Imma,
hola,
què tal?
Bon dia. Ricard, bon dia.
Al final m'ho ha après, això, eh?
Molt bé.
Terapeuta felina certificada.
Sí.
Vas rebent consultes de teràpia felina? És a dir, allò que dèiem sempre, que no és cap tonteria, que, escolta, tens un gat a casa, o més d'un, i no... Algo a la convivència familiar no funciona bé amb el vostre gat. No és que sigui un mal gat, però algo no fa bé, o... Doncs això ho has de preguntar.
Vaig tenint consultes,
tenint
sí.
Consultes.
Sí, cada vegada més. A poc la gent se va animant.
Bueno, què et pregunta la gent, sobretot?
Lo més comú
rasque
és
o, no de
o fa caca o no toque.
És curiós, això.
O fa pipi o no toque. O rasque o no toque.
Això sí.
Sí.
Bueno.
Això és el més comú i dintre, i ja després molt d'estrès, molt per les mudances.
Ja l'estrès.
L'estrès, sí.
Bueno, ja sabeu que s'estressen molt fàcil els gats. Escolta, anem a parlar d'un trastorn avui.
Sí.
De conducta, no? O un trastorn
sí.
Conductual dels gats.
Sí.
Que té nom concret. La Imma ara ens l'explica i a la millor el pots identificar amb el comportament del teu gat. Si el pots identificar, doncs avui aquest programa t'anirà com anell al dit. De què parlem avui?
Avui digue-ho parlem tu. De... Es diu així, Pica. Pica amb gats, parlen avui.
Pica amb català?
Pica amb l'idioma que sigui.
Ah, es diu així.
En anglès es diu igual.
Ah, val.
Pica.
Pica. Pica sí. Amb gats.
Sí. No. Es coneix per aquest nom quan un gat llepa o menja o tritura coses que no estan fetes per menjar. És a dir, material no apropiat per la seva alimentació, com pot ser.
Material.
O bé roba. O bé paper, o bé plàstic, o bé cartró, o bé terra, o bé fusta.
Però mastega, o sigui, és a dir...
A vegades se l'empassa.
Ah, se l'empassa i tot.
Sí, a vegades se l'empassa, a vegades l'arrossega, a vegades el llepa com a boig. Aquest trastorn es diu pica.
Home, si veieu el vostre gat fer això, us sobtarà, perquè els gats són bastant fins, no?, a l'hora de menjar. Per tant, se n'adonarem ràpid que algú no va bé.
Sí. És una pràctica convulsiva. Comencen a fer-ho per algun problema. Bueno, estem a la sèrie de teràpia felina.
Ja, clar, evidentment. Hi ha alguna cosa que no rumbi.
O sigui, que no és algo físic. No és que li falli algo a dintre físic. És per algun tema de conductual i ho fa una vegada, se troba bé i ho comença a fer amb tot. I s'acaba convertint en una pràctica compulsiva. A vegades, no sempre, penseu que si se'l menja pot ser molt greu. Depèn de lo que es mengi, és una urgència veterinària, ara sí, física. Pot ser mortal. Depèn de lo que s'hagi menjat el gat. O sigui que teniu que estar molt atents i a vegades, la primera vegada que ho veiem fer, a la gent li resulta graciós. Mira que s'està menjant, jo què sé, un bocí de plàstic o un bocí de fusta.
Però allí hi ha algo que no.
Mira que tontito el gat. No, és per algo. Penseu sempre, sempre ho dic i mos sentireu dir moltíssimes vegades. Els gats no fan mai res sense sentit. A la natura ells no fan coses perquè s'avorreixen, no. Tot el que fa el gat té un sentit.
Clar.
Val.
Bueno, té un sentit o té un problema.
O té un problema, però vull dir, ho fa per alguna raó,
correcte,
que no ho fa perquè sí.
Bueno, sí, és veritat, aquella idea de no, mira, és que em mira i ho fa per fer-me la punyeta, això desterrem-ho perquè no funciona així.
Sí, i ara vull dir algo que molta gent me dirà, no, el meu ho fa perquè... Moltes vegades, quan el propietari marxa de viatge i torna, el gat s'ha fet pipi o l'altre al seu llit.
I ens pensem que...
I mira, s'ha emprenyat perquè estic fora de casa i es fa pipi a la roba sobretot al llit. Es fa pipi al meu llit. No és per això. Ja ho explicaré un altre dia. Però que sapigueu que no és per això. Pot ser que us trobin molt a faltar, però de veritat que no fa pipi per això.
Ja, ja.
Per això igual es deprimeix, o menja menys, o el que sigui. O s'arrossega més per les coses que oloren a vosaltres, però el del pipi no ho fa perquè us trobi a faltar.
Ja, ja, ja. Molt bé. Què fem?
Ah, vale, parlem de la pica. Sí.
Clar.
És que m'he despistat. Val, doncs, com sap, els símptomes que pot tindre un gat que fa aquestes coses. A més de que, evidentment, el veiem que arrossega o que menja o que llepe el que no ha de ser. Que no tingui tanta gana, que no begui aigua, vòmits, que estigui com apàtic, que no tingui ganes de córrer, el crides si te mira allà, que el veiem que no és ell, que no pugui fer caca. Val? I sobretot aquestes coses són que li està passant algo i potser s'han passat algun plàstic o algun joguina, qualsevol cosa. A la clínica, ara dic, hem tret panys de cunya.
Caram.
Bueno, un bocí, sí, no tot el pany de cunya. Ja. Això, símptoma de pica total.
Ulla, o sigui, és que no pot frenar, per entendre'ns, no pot controlar.
No. Primer comencen normalment perquè li relaxe.
Ja.
Arrossegar una mica de roba, en aquest cas.
No és un problema físic de dents,
No.
És això, eh?
Sempre, després es pot convertir en un defícit, clar,
clar,
perquè se pot trencar una dent,
clar. Se
pot clavar alguna cosa a la boca, bueno.
Vale, anem a buscar la llum al túnel. Això es pot tractar?
Es pot tractar.
Vale.
Com sempre dic,
paciència,
les coses
paciència.
De teràpia dels gats és paciència,
sí,
i anar
sí.
A poc a poc. I per què pot passar lo de la pica? Som-hi.
Sí,
number one!
Ho dius molt bé perquè moltes vegades és anar a buscar l'arrel del problema més que solucionar-lo.
Vale. Primer, per estrès. Que aquesta paraula ja la coneixeu molt bé amb gats. Segona, per una incorrecta socialització des de que era petit. Després, per genètica també podria ser, eh? Per algun tema genètic, per paràsits... Sí que és veritat que a vegades se pot juntar això que té algo de genètica, que podrien ser algun trastorn endocrino, i pot ser que sigui hipertiroidisme o diabetis,
yeah.
I li fa aquestes coses rares... que és per genètica també, alguna malaltia neurològica també podria ser, paràsits, que això també ho dic moltes vegades, sobretot és lo ho solen fer per estrès. Lo de més podria ser una raó genètica o podria ser, però sobretot o és per estrès o és perquè no han tingut una correcta socialització, que això també sabeu que és molt important pels gats des de petits. I després sí, pot ser per un trastorn endocrino, però ja anem baixant.
Ja.
Tractament. Val.
Clar, el tractament dependrà de quin és l'origen, també, no?
Sí, per el procediment amb gats, ja dic, és complicat i té diverses maneres de tractar. Per començar, el primer és acudir al nostre veterinari i veure el que diem, per què ha iniciat això, des de quan ho fa, i veure si fem analítiques, si pot ser genètic, si pot ser un canvi de comportament, si ho ha fet des de petit, pot ser sí que és genètic.
És que això quasi ves com buscar una agulla en un paller, eh?
Clar, sí, sí, sí. Primer tenim
que... Clar, heu de començar a descartar fins a trobar.
Jo el que avui parlo, que és a nivell només d'estrès, com podem tractar aquell gat estressat? Com sempre, podem ficar... més joguines a casa perquè estigui entretingut, més rascadors, més casetes, més puestos per amagar. S'ha de fer una... catificar casa.
Ja.
Val? Això seria molt, molt, molt important. Després també una alimentació, un pinso de qualitat.
Uh-huh.
Importantíssim. Ja sabeu que l'alimentació és molt
important.
Perquè,
escolta, quan tenen aquest trastorn, no deixen de menjar, no? El seu menjar?
A vegades, depèn de lo greu que sigui.
No, t'ho dic perquè, clar, una cosa és que tu el veguis rossegant d'altres històries, però ell segueix menjant el seu menjar a més, però clar, si...
Pot ser les dues coses, que deixi de menjar el seu menjar o mengi menys, depèn del grau que tingui de pica. Ja sé que és un tema complicat perquè
ja veig que és un tema de...
diagnosticar-ho... Clar. És complicat.
És molt és poc freqüent, entenc, o no tant com ens pensem?
No tant com ens pensem.
Ah.
Clar, jo com treballo amb això, veig gats amb pica, però...
Val, per tant...
no és tan freqüent com fer pipí fora del sorral.
Coses que ens hem de fixar, això, que comenci... Perquè el gat normalment no t'ho farà, això. Mastega coses que no són per menjar, a part de la herba i aquestes que sí que ho necessita, que ja ho explicarem.
Mm-hmm.
Però vull dir, si veiem que mastega algo que no ha de mastegar...
Home,
o
si
tal...
ho fa una vegada, és igual és
no,
perquè li
crida
l'atenció i vol saber que és allò. Una vegada no, però veiem que no és normal que comenci a llepar un drap de cuina com un boig o un mitjó o un bocí de fusta.
Sí, quan passi això... 973-266-388, em posem la Imma Sabater, sisplau, i li expliqueu.
I si no, qualsevol dubte, també me truqueu i pregunteu, que no costa res.
Clar, clar, 973-266-388, amb horari comercial et contestaran des de la botiga d'Anadon Veterinaris, que és magnífica, i et passaran amb la Imma o amb qualsevol persona del seu equip, i si truqueu a les 3 de la matinada, que sempre fico a la mateixa hora, un diumenge a la tarda, doncs et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Tingueu en compte que llavors aquella trucada la tractaran com una emergència, pensant, per tant, que sigui una emergència. Si no, us espereu amb horari comercial i ja està. Perquè vull dir que al final que la gent està de guàrdia és perquè hi hagi una emergència de veritat. No dic que no sigui important, però no és una emergència, no? Vull dir que això, si ho veiem un dissabte, ens podem esperar a dilluns, Imma, a comunicar-ho.
Sí. Si no és urgència, millor
doncs
amb horari.
Clar, i si no, carrer Segrià número 11. Però ja sabeu que sempre ens diu la Imma que si és un gat no cal que el porteu, de moment, fins que no us ho digui ella.
No,
deixeu-lo
millor
a casa.
Pregunteu primer.
Clar, si és un gos, mira, transportint i ja està. Si és un gat, no, deixem-lo a casa i ja està. Imma Sabater és infermera veterinària i terapeuta felina certificada a Anadon Veterinaris. Imma, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci.
Ah, espera. Que la setmana que ve et dono festa.
Ah, molt bé!
T'ho imagina't? Déu-n'hi-do, la setmana vinent és festa, ara estava mirant el calendari, per tant, no fins la setmana que ve, fins d'aquí dues setmanes.
Molt bé! Adéu!
Doncs, per cert, que el nostre número de WhatsApp és el 664-526-180, 664-526-180, en el que ja saps que pots enviar doncs, missatges de veu, que així també... ens escoltem les veus, o missatge de text, escolta, si et fa cosa i prefereixes escriure, doncs escriure. Però del tema dels animals de companyia o de qualsevol aspecte del teu municipi, de la teva ciutat, del teu dia a dia, alguna reflexió en veu alta, algun tema que t'agradaria que toqués, el que tu creguis. És una línia oberta perquè ens puguis enviar doncs, aquest missatge de veu o missatge de text a través del número de WhatsApp 664-526-180. I no sempre també per queixar-nos. També pots enviar un missatge per dir, escolta, aquesta entrevista m'ha agradat molt, o aquest tema el volia saber i ara ja el sé gràcies a vosaltres, no? Doncs perfecte. 664-526-180. Ens aturem uns segons, però 20 segons, i parlarem de l'exposició que ja està en marxa al CaixaForum, la dels miralls, la que ja ens va presentar la Maribel Tost el divendres passat a l'Espai Groc, però que ara ho parlarem amb el Josep Miquel, que és el comissari i responsable d'aquesta nova exposició al CaixaForum.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
Cope Lleida.
Ja fa uns dies a l'Espai Groc la directora del CaixaForum a Lleida ens va fer una pregunta i una reflexió que a més aquesta vegada la pots contestar, pots obtenir resposta, i és, em va preguntar, escolta, què se sent travessant un mirall? Què hi ha darrere d'un mirall? I jo vaig pensar, caram, de petit sí que ho has pensat això, és la màgia aquella de posar-te davant d'una paret que et reflexe i copia tots els teus moviments, no? Què hi ha darrere d'un mirall? Com funciona? Quina màgia és això? Això quan ets petit, després de gran, doncs t'ho expliquen. Però tu ho havies preguntat alguna vegada de petit o de petita? Suposo que sí. Per què tot això? Doncs perquè ja fa uns dies que es va inaugurar la nova exposició permanent del CaixaForum, permanent vull dir d'aquest primer tram del curs, que estarà fins l'1 d'abril. Sempre et dic el mateix, falta molts dies però no t'esperis el darrer dia per visitar-ho. Miralls, dins i fora de la realitat. I com sempre, la Maribel i el CaixaForum a Lleida han fet gestions perquè puguem parlar amb la persona responsable d'aquesta exposició. De fet, el coordinador de l'exposició de l'Àrea de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa, que és el Josep Miquel del Campo, avui ens acompanya aquí als estudis. Josep Miquel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Benvingut, com estàs?
Perfecte, aquí disposat a parlar de miralls i aviam si encendem una mica l'espurna.
Sí, senyor. El Josep Miquel... Treballes a la Fundació La Caixa des de 1999. Ets nascut a Lleida, per això, eh?
Sí, el que passa que fa molts anys ja que vaig marxar expatriat a estudiar i tota la meva trajectòria...
Sí, l'època d'estudis, eh? Que moltes vegades, és veritat, els pares temem aquest moment en el que depèn dels estudis, o depèn de les notes, o depèn de com va la història, has d'enviar els fills a estudiar fora i dius, caram, igual es comencen a muntar la vida allí ja.
Clar, al final, per mi va ser una sort, vaig poder entrar en contacte amb la Fundació La Caixa a través del Museu de la Ciència Cosmo Caixa i dedicar-me doncs, a això, que és la meva passió, que és comunicar la ciència.
Miralls, dins i fora de la realitat. Josep Miquel, tu de petit alguna vegada recordes posar-te davant d'un mirall i dir però com funciona això? Com funciona aquesta història?
Jo recordo alguna vegada haver mirat de travessar un mirall, literalment, però...
Això ho hem fet tots, també, eh?
Més enllà d'això, i enllaçant amb el que deies a la presentació de l'exposició, sí que realment aquí intentem respondre la pregunta de què hi ha darrere del mirall, no? En aquest cas, és el que convidem a fer al visitant, que és directament passar a l'altra banda, i doncs com Alicia en la història de Lewis Carroll... Alicia, a través del mirall, nosaltres també travessem el mirall, anem a l'altra banda, veiem que hi ha dins hi ha un món on els miralls, les imatges, són les autèntiques protagonistes i I la primera part de l'exposició el que fa és proposar a través d'experiències absolutament lúdiques jugar amb la nostra pròpia imatge, transformar la nostra imatge i veure què passa quan ens veiem a diferents tipus de miralls.
De fet, és la clau, entenc, d'aquesta part lúdica, sense deixar de banda que doneu la informació que s'ha de donar, però aquest ingredient lúdica per enganxar els petits i a les famílies.
Evidentment, la ciència no és complicada. La ciència li tenim una por de vegades ancestral, però ens dona moltíssimes possibilitats de joc. I nosaltres creiem que l'aprenentatge a través de l'experimentació i del joc és una manera ideal d'apropar-se als continguts científics. Evidentment, sense perdre el rigor, el llenguatge científic s'ha de saber utilitzar amb propietat, però més enllà d'això és una exposició, com totes les exposicions de divulgació científica que fem a la Fundació La Caixa, assequible a qualsevol tipus de visitant.
Clar, anava a preguntar justament això. A l'exposició, entre d'altres, s'hi troben les matemàtiques i la física, que ens les explicareu, i hi ha gent que et diu, bueno, però escolta, que és que jo vaig fer lletres. No passa res, és assequible per tothom, això.
No passa absolutament res. De fet, hi ha molt poca formulació científica a l'exposició. Hi ha només una fórmula, que és la llei de la reflexió, que diu que quan un raig incideix en una superfície, en aquest cas un mirall, doncs surt reflectit en un angle que és el mateix amb el que incidia. I no hi ha més llenguatge científic a la resta de l'exposició. I, de fet, al costat d'aquests conceptes de física i de matemàtiques també hi ha conceptes culturals, conceptes artístics, hi ha cites literàries, hi ha la utilització dels miralls per part de les arts, molt particularment la fotografia i el cinema. Diuen que la cara és el mirall de l'ànima i en realitat quan mirem el mirall ens estem endinsant a dins de l'ànima de la persona, no?
Josep Miquel, abans d'entrar ja al que trobarem al Caixa Fòrum, escolta, d'on surt aquesta exposició Miralls dins i fora de la realitat? Com sorgeix?
Doncs és una exposició que sorgeix de forma bastant orgànica, perquè el Museu de la Ciència Cosmocaixa ja té una part de la seva exposició permanent dedicada al món de l'òptica. I ens semblava que era adient doncs, fer una mica d'extensió d'aquestes propostes amb referents també culturals, referents històrics i també de la tecnologia que incorpora els miralls. Ara mateix doncs, tots duem miralls a la butxaca en els nostres telèfons mòbils i no ho sabem, i els miralls s'utilitzen per fer els retroreflectors de les bicicletes de les llums dels cotxes, però també s'utilitzen en tecnologia punta com els telescopis que estan veient el més lluny possible.
Estava pensant, sí, justament això, el Hubble o el nou, que ara no sé com es diu.
El James Webb.
El James Webb, allí hi ha molt mirall, eh?
Exacte, és una de les coses que expliquem a l'exposició.
Ja estem mirant molt lluny amb allò, eh?
Sí, el com a partir de miralls podem construir un instrument científic que ens permet de veure els primers moments de la vida del nostre univers.
Clar, estem mirant en el temps. Això no és la conversa d'avui, però és fascinant aquesta conversa. Josep Miquel, arribo al Caixa Fòrum a Lleida. Entro per Blondel, entro per la porta que vulgueu. Avinguda a Madrid o Blondel, porto la meva entrada, que és gratuïta, però que l'he de portar perquè així controlen l'aforament, baixo les escales i què em trobo?
Un mirall i una invitació a travessar-lo, a passar a l'altra banda. I com Alícia inicia un camí, un recorregut que ens durà primer a l'interior del mirall i posteriorment a l'altra banda del mirall, és a dir, de tornada cap a la realitat. L'exposició, de fet, està dividida en dues parts, que estèticament ja són molt diferents. Una és fosca, l'altra és clara, una negra, l'altra blanca. Una on els miralls són totalment els protagonistes i a la segona part on el protagonisme passa en els instruments científics i tecnològics que incorporen miralls. A la primera part de l'exposició tot és experimentació. a partir de diferents miralls i conjunts de miralls, doncs anem veient unes imatges que cada vegada són més polièdriques, arribem a les imatges calidoscòpiques i veiem imatges fascinants de nosaltres mateixos, i finalment acabem també veient miralls que no són plans, miralls que són corbs i que donen unes imatges encara més distorsionades.
Jo amb algun d'aquests li tinc pànic, eh?
Sí, de fet, una...
Ja saps, com un simple mirall i una simple corba pot canviar molt, el que veus de tu mateix.
Exacte, això, l'entrada a l'exposició és justament això, entres a través d'un joc de miralls on hi ha corbes i veus una imatge deformada de tu mateix. De fet, és una reflexió, perquè el mirall nosaltres el tenim superincorporat a la nostra vida quotidiana, mm-hmm. però els nostres avantpassats no tenien miralls. És a dir, només es podien veure el dia que plovia i es feia un bassal.
Sí,
i, de fet, els primers miralls donaven unes imatges molt, molt dolentes. És a dir, els primers miralls de ferro doncs donen unes imatges que no tenen res a veure amb les que podem veure en els miralls d'avui en dia. I el concepte de la pròpia imatge és molt omnipresent en aquests moments, però és molt recent a la història de la humanitat. També, d'alguna forma, en aquesta exposició es pot treure aquesta reflexió.
Clar, tenim datat aproximadament el primer mirall-mirall? O de quan estem parlant?
El primer mirall-mirall és neolític, és l'edat del ferro. És quan podem començar a treballar els metalls i poder fer una làmina més o menys plana i que ens dona una reflexió més o menys clara de la imatge.
Però clar, els miralls com els coneixem avui en dia, que ja són perfectes, que són plans, que no hi ha distorsió, que no perds lluminositat, això sí que no fa gaire.
És relativament recent.
Això sí que és recent, eh? Parlaves de que l'exposició està dividida en dues parts, aquesta primera més d'experimentació, que és on es gaudeix molt, és la manera d'aprendre, tocant i experimentant. La segona, tinc ganes també d'entrar-hi, perquè em consta que hi ha un calidoscopi, però en lloc d'aquests petitets que tenim, que vas mirant i dius, això com funciona? No, aquí l'heu posat de manera que el puguem entendre i que sigui força gran.
Exacte. Igual que l'entrada a la primera part de l'exposició era a través d'un mirall, passant a l'altra banda, sortim a través d'un conjunt de miralls, que és un túnel calidoscòpic hexagonal amb sis cares i que ens permet veure infinites reflexions de nosaltres mateixos. És com una reflexió, valgui la redundància, al voltant del poder de les imatges i de la omnipresència de la imatge, i que serveix com a punt i final aquesta primera part de l'exposició per passar a una segona part on tenim també experiments, també és interactiva, però doncs també on podem parlar d'instruments que poden ser tan senzills com un periscopi que permet doncs de dur la imatge allà on no teníem una visió directa, amb un joc de miralls, o això que explicàvem del telescopi espacial James Webb, que ens permet de desplegar una superfície de 25 metres quadrats de miralls en l'espai i poder veure l'univers més profund.
Doncs no us fem més spoiler, eh? Que aquí la gràcia és anar a veure-ho, tastar-ho, provar, investigar, preguntar, perquè a més el CaixaForum sempre tenen una persona a sala que pots, escolta, al final et sorgeix un dubte, que està tot molt ben explicat, però escolta, això no ho acabo d'entendre, doncs tens una persona que t'orientarà, i si no, doncs la visita guiada, que tenen els caps de setmana i els divendres, dissabtes i divendres. A miralls, dins i fora de la realitat, al CaixaForum, a Lleida, avinguda Blondel, estaran fins a l'1 d'abril. Hem parlat amb el coordinador de l'exposició de l'Àrea de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa, el Josep Miquel del Campo, que tot i que és nascut a Lleida, doncs a l'època d'estudiant ja va marxar i ja no ha tornat. Bueno, mira, ha tornat aquesta vegada per aquesta excusa. Benvingut siguis. Josep Miquel, escolta, la meva enhorabona. són d'aquestes exposicions que m'agraden i molt, que t'endinsen dins del món de les ciències, però d'una manera que ni te n'adones, i que segurament els petits de casa, quan dic petits és un ventall molt ampli d'edat, alguna cosa acabaran aprenent aquí amb aquesta visita que després l'acaben posant en pràctica o li diuen als seus pares a casa, que això és el més maco de tot, eh?
Sí, si encenem alguna espurneta que al final esdevé una vocació científica, una vocació de coneixement, doncs nosaltres crec que hem fet amb escreix la nostra feina.
I tant que sí. Josep Miquel del Campo, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I jo sóc el Ricard Álvarez i ja estem a la una, com el que diu, eh? Per tant, ara arriba el David Velasco amb les escapades de COPE i des de Lleida tornem demà a les 12:20. Fins llavors, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE.